Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producción, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler en els control tècnics, va donant la benvinguda a l'edició 621 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 31 d'agost de 2025. I bé, ara se mos incorpora na Margalida Cifre en els control tècnics, juntament amb Miguel Soler. I per començar, jo volia comentar, fa unes setmanes, tres, crec, vàrem estar parlant del Sant Sudari i a part també de suposades aparicions de la Mare de Déu segons fonts vaticanes. Idò, avui vull tornar a parlar una altra vegada. Vaja, quines coses. Vàrem parlar de que el Vaticà s'hauria pronunciat damunt de la suposada experiència mística de tres nins a Eslovàquia, allà pels anys 90 del segle XX, uns nins que deien que veien a la Mare de Déu, és a dir, varen parlar d'aparicions marianes. I d'ara fa unes setmanes, des del Vaticà, s'han hagut de pronunciar per un altre cas, però molt més recent. En aquest cas també té una particularitat que el fa encara més atractiu per nosaltres. Fa referència ara a les suposades experiències d'en Michelino Marcovecchio, un pagès de Milà, que ara, bé, ara és cuiner, i que va dir que tenia experiències paranormals. Que, segons diu, tot va començar l'any 2009, quan la seva sogra, que havia mort uns pocs mesos abans, se li manifestaria, mitjançant, diu ell, el seu àngel de la guarda, i que li deia que ella està en el cel, i bé, li donava missatges relacionats amb la religió catòlica, que si resar el rosari, que si anar a missa, o també a confessar-se, i també li va dir que havia d'anar a Medjugorje, i ell hi va anar. I allà, a Medjugorje, a Bòsnia-Herzegovina, on hi ha suposades aparicions de la Mare de Déu des de fa dècades, i en aquest senyor no només li torna a compareixer l'ànima de la seva sogra, sinó que també veu a la Mare de Déu, que també li dona missatges. Bé, les veu o no, perquè ell entra en trànsit, és a dir, a Cuba, i quan es recupera és quan diu els missatges que hauria rebut. I, entre d'altres, allà li haurien dit que havia de fer un via crucis a un cim a Itàlia, cosa que, per cert, ell ha fet. I, a part de la seva sogra i de la Mare de Déu, també diu que rep missatges d'un jove de 16 anys que l'any 2010 hauria mort en un accident. I tots aquests missatges serien per dir que s'ha de pregar i viure en pau, així com a resum, però, com la cosa ha anat a més, el bisbe d'allà on succeeix això, d'aquella diòcesi, el bisbe d'Isernia, Benafro i Trivento, ho va consultar amb el Vaticà, on el prefecte per al dicasteri i per a la doctrina de la fe, el que antigament vendria a ser el Tribunal de la Inquisició, i que fins fa dos anys el càrrec l'ocupava el cardenal mallorquí en la Dària, i del cardenal li ha donat resposta, que a més és a la web oficial del Vaticà, on li diu en resum que de moment no tenen clar el que hi ha al darrere de tot això, però que de moment, si volen, poden dur a terme culte privat, però no se poden fer peregrinacions. Que això de que sa sogra se li manifesti no ho veuen del tot clar. Que el missatge que es transmeteix està molt bé, però, clar, això de morts que s'apareixen i que donen missatges... Que clar, aquí podríem obrir el debat. L'Església Catòlica té present en els morts, se'ls hi prega, se'ls hi demana ajut. Qualcú surt, no?, a la Bíblia que s'apareix un pit mort. I bé, allà també estan els sants, no? Però clar, en aquest cas, segons el Vaticà, podria dur a confusió. On és el límit o quan entraríem en pràctiques esotèriques o espírites, no? Així que ja ho veus, any 2025, i s'església, de manera oficial, donant explicacions damunt morts que s'apareixen i donen missatges. Què t'apareix? Ja dic que és un tema ben interessant i que ens mostra com el misteri, a dia d'avui, en general, segueix ben present. Eh? No hem de deixar de banda l'importància de les grans religions a dia d'avui. Així que, clar, aquesta declaració oficial del Vaticà damunt d'això, feta arrel d'aquest cas que ha citat, crec que no deixa indiferent. Mireu, això és de la web oficial del Vaticà, que l'han publicat també en castellà, i diu... Un texto que se encuentra en el canon católico de la Biblia atestigua la práctica de rezar por los muertos ya en el judaísmo post-exílico, que era considerada una acción de gran rectitud y nobleza, piadosa y santa. Esta práctica continúa después en la Iglesia cristiana. Es muy importante precisar que la oración por los difuntos es muy diferente de la evocación de los muertos, práctica explícitamente condenada en la Biblia. En concreto, por evocación o espiritismo se entiende... Y aquí abren comillas, cualquier método por el que se intenta provocar con técnicas humanas una comunicación sensible con los espíritus o las almas separadas para conseguir diversas noticias y diversos auxilios. El catecismo de la Iglesia Católica la coloca entre las prácticas de adivinación que como tal van directamente contra el primer mandamiento y por tanto debe rechazarse. Y continúa, hace algún tiempo este dicasterio también se pronunció explícita y decididamente contra la evocación de los muertos mediante prácticas espíritas, con pronunciamientos que siguen siendo válidos hoy en día. Una vez precisado esto, conviene ahora subrayar que la idea de evocación, expuesta más arriba, se aleja mucho de la de invocación, que incluye la oración por los difuntos, debiendo considerarse esta última como expresión del misterio de la comunión de los santos. S'allarga més, però crec que és ben interessant, curiós, i també per estar-hi a sobre. Eh? Anem a veure en què acaba aquest cas, que és d'ara, d'aquests dies, i en resum, no dir res, però no sé si vos heu fixat, diu, provocar con técnicas humanas una comunicación sensible con los espíritus o las almas separadas para conseguir diversas noticias y diversos auxilios. Eh? Això no estaria acceptat per l'Església. Així doncs, tal vegada, en cas de ser catòlics, Borja Rigo, podríem estar sent una mica pecadors o anar contra la doctrina, o no sé ben bé com dir-ho, no? No ho sé.
Segons el que has exposat, jo diria que sí. De fet, sent molt planer i sense voler ofendre ningú, evidentment.
Quan dius no vull ofendre ningú, me fas una por.
Segons sembla que tractar amb esperits o amb difunts que estan dins la plantilla de l'Església Catòlica és correcte, i si no estan dins la plantilla no és correcte. És un poquet de resum.
Com a resum, fins que trobin que és correcte. És a dir, han de diferenciar evocació d'invocació.
És a dir, se pot invocar a un sant i demanar-li ajut, i tenim un grapat ingent de testimonis i de cròniques de totes les èpoques, una resposta. Però si ho fas amb una persona que això que està fora de l'òrbita, diguéssim, catòlica, ja és pecat.
No sé si la paraula seria pecat, ja ho he dit així per dir-ho, però efectivament, en el cas de Michelino Marcovecchio, com veu a la seva sogra, en principi no està bé que vegi a la seva sogra. Si qualque dia fessin santa a la seva sogra, supos que sí. No ho sé, tampoc hem de...
De tota manera, me sembla interessant que aquest tema encara estigui de plena actualitat i plena vigència, és part del món del misteri, que tant mos agrada, al nacional, i així com altres temes han tingut èpoques de més popularitat o manca popularitat, aquest sembla que encara perviu i també és digne d'estudi.
Es manté viu des del moment que l'Església Catòlica ho pren de manera seriosa i que fins i tot el Dicasteri per la Doctrina de la Fe se pronuncia, no? Crec que de totes maneres és interessant, i a part d'aquests comentaris que hem fet de res, sí crec que és digne d'anàlisi.
I per cert, molt ràpidament també, has parlat de Medjugorje, hem de recordar als oients que si tenen una bona estona per passar, hi ha un canal a YouTube on les 24 hores fan una transmissió de Medjugorje, on poden veure o no si passa qualque cosa.
Una càmera en viu que està on suposadament hi havia aparicions marianes. Bé, no deixa de ser interessant. De totes maneres, jo sempre dic el mateix, sempre que parlem d'aparicions marianes, allà tenim l'aparició mariana que va tenir en San Alonso Rodríguez en el castell de Bellver, illa de Mallorca, i on està la capella, i que s'ha quedat allà i no se li ha donat
més. No se'n recorda ni el bon Jesús.
Au, calla. Que a més he dit que volia comentar dues coses que ja varen comentar fa tres setmanes. Bé, i l'altre que varen comentar va ser damunt d'un curset que es fa en el Vaticà, damunt del que al voltant del llençol sant de Turí, una de les... Jo crec que sí, que està considerada com una de les més importants relíquies de la cristiandat. I me va cridar l'atenció, i per això ho vaig comentar, perquè crec que estic davant d'un altre misteri també en mayúscules, i que a més és un misteri des de fa un bon grapat de segles i també conegut per tothom. I ara ho estic tornant a citar perquè ha sortit a premsa aquests darrers dies una altra informació, o una altra teoria, millor dit, que diu que s'imatge que et sol vincular amb el Crist, que estaria visible en el llençol, idò no ho seria, diu aquesta teoria, que es tractaria d'una falsificació o d'una obra simplement feta agafant com a punt de partida una estàtua o un baix relleu. I aquesta teoria seria la d'un artista brasileny, un suposat, perquè no el conec, expert en 3D, en tres dimensions, que hauria afirmat això, que aquella representació no pot ser feta en base a un cos que realment estigués en tres dimensions. Així, doncs, tornem a tenir una nova polèmica. I de tal vegada no, i és que resulta que aquesta, jo no sé si dir-li curiositat, dir-li anomalia o què, però això mateix ja va ser descrit fa més de 100 anys, va ser descrit a principis del segle XX, i en els anys 70 del segle XX ja es varen fer investigacions en aquest sentit, que sempre, segons el Vaticà, aquestes investigacions descartaven que la imatge s'hagués format mitjançant aquest sistema en base a una estàtua o un baix relleu, que és el que afirmaria aquest artista del Brasil. Així que ni pintat ni encalentit mitjançant una estàtua o un baix relleu. Diuen que en aquest artista li falta rigor, que a més va fer un experiment amb un sistema no dissenyat per dur a terme aquest tipus d'experiments. En resum, que seria un nyap. I més quan l'arquebisbe de Turí, el cardinal Repolle, custodi del Sant Sudari, va dir que el seu departament no té ni per què comentar hipòtesis formulades de manera poc rigorosa, duites a terme, varen dir, per científics amb divers grau de credibilitat. I de poc més afegir, no? Bé, sí, que com a l'estiu sol haver poques notícies, han d'anar cercant algunes que potser en altres circumstàncies ningú no els hi faria cas. No? No ho sé, tal vegada sigui això. I damunt de tot això, damunt d'aquesta possibilitat que estigui fet amb un baix relleu, per exemple, que voldria dir que s'hauria fet com si diguéssim amb un motllo, per entendre'ns, idò, damunt d'això ja hi ha estudis, ja hi ha assajos, per exemple, podríem dir El frau de la sàbana santa i les relíquies de Cristo, d'en Juan Eslava Galán, perdó, o, per altra banda, La sàbana santa de na Carmen Porter. I és cert que poden sorgir molt de dubtes amb aquesta fascinant i increïble relíquia, amb aquest sudari, no? Però sembla que aquesta darrera, que ha sortit a premsa aquest dia, aquests darrers dies, ja dic, no és nova. No hi ha tampoc massa novetat damunt d'aquesta història. Una història que hem de pensar que quan se li va fer unes analítiques especials deien que tal vegada era de l'edat mitjana pel carbó 14, però pels restes de polen i semblants que se varen trobar sí que l'ubicarien en el segle primer de la nostra era i allà per davant Jerusalem. Bé, ja dic, no és nou que pugui haver polèmica i, efectivament, Miguel, tampoc és nou que mos enredem en el començament. Vinga, sumari i començant de debò.
Aquest programa 621 i darrer de la temporada 13 de Font de Misteris el començarem, com la setmana passada, amb algunes de les penes de justícia que s'exercien a les nostres illes en el passat. Com eren aquestes? Quan s'aplicaven? Com es diuen els investigadors i les fonts? I el Contes i rondalles de Nairena Font coneixeran dues historietes del llibre de Michel Ferrer, Cuentos, creencias y tradiciones de Ibiza. I vos recordem que mos podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en el WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau el número de telèfones 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. Si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. També podeu seguir-nos a les xarxes socials. Mos trobareu tant a Facebook com a X cercant Font de Misteris. També a Instagram i a TikTok, allà mos trobareu cercant Font de Misteris i Betres. I per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes. En directe, més de la FM, ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'Ib3 en els vostres telèfons mòbils. I si no mos escolteu en directe, ho podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta 13a temporada i de les 12 anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta d'Ib3 Ràdio, a ib3radio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
I donam en tu, Sergio Rigo, continuació del que mos vares estar contant la setmana passada, quan vulguis.
I de la darrera emissió començàrem a descobrir com es vivia i com es patia la justícia a l'antiga Mallorca, una justícia on la pena no només era càstig. En aquest segon capítol seguirem explotant aquest sistema penal de l'antic règim a la nostra illa, a partir del rigorós treball de l'historiador i jurista Antonio Planas Rosselló, publicat l'any 1999 en el butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Quan pensàvem en penes de presó, les imaginàvem com a centre del sistema penal. Per a sentir règim, això no era així. La presó no era una pena habitual. De fet, segons el dret romà, diu «Cárcel ad continendos homines non ad puniendos averi debet». La presó servia per retenir, no per castigar. Se feia servir com a mesura cautelar, però molt rarament com a pena. Tot i això, en alguns casos s'imposava, sobretot en delictes lleus o com a substitució d'una multa. Per exemple, si un condemnat no podia pagar una sanció per blasfèmia o per jugar a jocs prohibits, es passava 20 dies a la presó. I més endavant, en el segle XVI i XVII, es començaren a dictar penes d'un o dos mesos de reclusió, en presons específiques, sovint en condicions com menjar només pa i aigua o dur cadenes en el coll. Però les penes, que sí, prengueren força, foren les de servei forçat. Hi havia diverses destinacions, fortaleses com Cabrera o Dragonera, presidis del nord d'Àfrica com Ogia o les obres públiques de la ciutat. Aquestes penes tenien una durada màxima habitual d'un any, per en casos greus o quan se tractava de substituir les galeres per nobles o membres del braç militar, es podien allargar fins a 10 anys. I és que les galeres eren una altra història. Ser condemnat a galera significava una pena extrema, una esclavitud amb nom de càstig, però no tothom podia ser-hi enviat. Les dones, per exemple, no hi podien anar. Per això es creava a Palma una presó específica, la galera. Allà s'hi recloïen dones per delictes com adulteri, sa vida escandalosa o sus de paraules ofensives. Algunes complien penes de 3 anys, altres més. La galera es relacionava amb la casa de sa pietat, un espai d'acollida per a dones penedides. Però també era un lloc de càstig i disciplina. Els treballs forçats tenien una funció clarament utilitària. La monarquia traia profit del delicte, convertia el condemnat en mà d'obra. Per això, en èpoques de necessitat militar, augmentaven aquestes condemnes. El 1638, per exemple, amb l'armada reial en el port de Palma, la Real Audiència condemnà en massa a galeres en grup de reus per sumar-los com a remés. També hi havia corrupteles. L'any 1526, el lloctinent Carlos de Pomar va descriure els presidis perquè no deixessin lliures alguns reus a canvi de diners. I en temps d'en Carles III, en sa fi de ses galeres, els serveis forçats es reorganitzaren. Arsenals, mines, regiments fixes i obres públiques. Una pena que es podia adaptar a sa necessitat del moment i que es modulava segons els recursos i sa convivència. Però si hi havia una pena tan flexible com Tomudo, era el bandejament, s'exili. No calia empresonar, només expulsar, allunyar el problema. I això podia ser de la ciutat, del poble o de tota l'illa. Se tractava d'una pena restrictiva, de llibertat, molt utilitzada, temporal o perpètua. I si se trencava, la conseqüència era clara, més anys de pena, galeres o mort. I encara més, quan no hi havia proves, quan el delicte era dubtós, es dictava una pena d'exili com a mesura de seguretat. No per justícia, sinó per evitar una venjança o un escàndol. Exilis, presons, galeres, serveis, penes que es convertien en el cos del condemnat en instrument d'ordre, de control i, de sovint, d'explotació. A sentir règim, una part fonamental del sistema penal era fer passar vergonya pública en el condemnat, exposar-lo, ridiculitzar-lo, convertir-lo en espectacle. Era la pena de la ignomínia i tenia formes molt concretes. La més habitual, córrer la vila, consistia en fer recórrer determinats carrers en el condemnat, a peu o a cavall, exposat a la burla del poble. De vegades, l'ordre només deia córrer la vila. Altres ho detallava, anar seminú, amb una corona d'alls, amb un cap de ruc en el cap, o fins i tot una llengua clavada en casos de blasfèmia o fals testimoni. En una sentència de 1518, un home va ser condemnat a recórrer la ciutat despullat fins a la cintura, muntat damunt un asa, amb una garlanda en el coll i una màscara en el cap. En altres casos, segons el virrei Cebrián, els lladres de bestiar havien de dur una pell penjada al coll, o anar coberts de pells o altres insígnies acostumades. El 1578, alguns condemnats van ser obligats a córrer la vila completament nus, fet que generà escàndol públic i queixa de jurats. Tot això tenia un objectiu, crear un exemple viu, una escena que restàs a sa memòria col·lectiva. Una altra forma de càstig humiliant era l'exposició en el costell, la picota. Se tractava d'un pal sovint a la plaça pública on es lligava el condemnat. El poble l'insultava, li llançava objectes, el baixava, i a vegades amb una mà clavada o amb la boca emborrassada. S'hi podia estar fins a 3 hores. El costell era símbol de jurisdicció i pudor. No tothom podia tenir-ne. Per això, la seva presència provocava conflictes entre autoritats. El 1350 se'n va instal·lar una falanitz, però va ser destruït aviat. Apollant-se, la jurisdicció reial va improvisar-ne un en dues escales per executar una pena, tot i la protesta dels cavallers de l'hospital. I aquestes penes de vergonya pública eren banals. A Mallorca, dir-li carallot a un home principal podia costar-te 20 dies de presó en cadenar el coll, o una hora en el costell. Una vergonya més punyent que molts càstigs físics. I encara una dada més. Moltes d'aquestes penes es substituïen per diners o per Cecili si es condenat era noble, dona o persona d'honra. L'estat històric de Mallorca també contemplava, a més dels càstigs corporals o d'exili, penes patrimonials, multes, confiscacions i pagaments compensatoris, sovint menys escandalosos, però no menys importants. A l'inici, aquestes penes eren escasses i de poc import, però amb el temps, sobretot a partir del segle XVI, s'anaren consolidant. El poder començava a veure el delicte no només com una ofensa, sinó també com una oportunitat. Algunes confiscacions tenien caràcter excepcional. El rei Pere IV, en el segle XIV, autoritzà la confiscació de béns en delictes de lesa majestat. I en el segle XVI, tot i les protestes dels jurats, la reina es mantingué la pena de demolició de casa per qui encobria bandolers. Aquestes mesures podien arruïnar famílies senceres, encara que només un membre hagués delinquit, i afectaven no només en els hereus, sinó també en els fiduciaris o sensalistes amb interessos sobre aquells béns. Una pena col·lateral, però devastadora. Però el veritable canvi va venir en les composicions pecunàries, és a dir, a la possibilitat de pagar per evitar un càstig corporal. Aquesta pràctica se va difondre ràpidament, tot i que en teoria només s'admetia en delictes menors o quan la víctima havia perdonat. S'aplicava a tort i a dret. Sovint, el jutge preferia cobrar castigar i el càstig convertit en font d'ingressos. En Jaume III ho va veure clarament, quan regulà el delicte de fals testimoni indicà que la pena havia de ser corporal i no econòmica, per evitar que semblés que el rei actuava per guanyar diners. Per a la pràctica, molts condenats compraven la seva llibertat. Aquesta situació plantejava un dilema. Justícia o recaptació? Repressió o negoci? Per exemple, quan el rei necessitava soldats o remers, els jutges substituïen penes corporals per serveis militars. El 1510, un home condemnat a mort va acabar servint 5 anys a la fortalesa de Bugia. La seva edat i la necessitat urgent de defensa ho van fer possible. Un altre cas, el 1638, en l'armada reial fondejada en el port de Palma, la real audiència dictà condemnes massives a galeres, no per la gravetat dels delictes, sinó per cobrir places buides. No era una excepció. En la supressió de les galeres, també en el segle XVIII, els condemnats van ser derivats als presidis d'Àfrica, arsenal, també, o mines, segons la conveniència del moment. A partir de 1771, per exemple, es destinaren a l'arsenal de Cartagena, però una ordre posterior va permetre que treballessin al moll de Palma, o fins i tot a la reparació de camins. I si desobeïen o fugien, se'ls doblava la pena. Aquest ús oportunista de la pena s'havia reforçat pel que hem anomenat servitri judicial. El jutge podia ajustar la pena segons les circumstàncies, la classe social d'arreu, el moment polític o la necessitat. I això no vol dir que totes les sentències fossin arbitràries. Moltes eren rigoroses i ben fonamentades. Però el sistema no tenia un tractament sistemàtic de les circumstàncies modificadores. Tot quedava literalment a mans del jutge. Un sistema flexible, sí, però també desigual. Un delicte podia tenir penes radicalment diferents segons el qui, el quan i el per què. I en aquest context, la finalitat de la pena, castigar, intimidar, corregir, recaptar, se difuminava. El càstig esdevenia una eina en el servei del moment. Una galera per fer por, una multa per fer caixa o un exili per evitar venjances. Una execució per donar exemple. Què vos pareix?
Idò, allò em pareix que és un nou meló que mos obri, Sergio Rigo, i don... se poden agafar un caramull de petits detalls que es poden anar ampliant i ben molt. Però ara fem una petita pausa i tot d'una continuem amb més coses relacionades sense justícia. Aquí, a Font de Misteris, a Ivetres Ràdio.
Viu l'estiu, Ivetres Ràdio.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumeu a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque rondalla, qualque llegenda que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Com mos dus per avui?
Bé, m'incorporo després de les vacances i per avui, ja que heu estat parlant de justícia, en duc dues breus on la justícia té el protagonisme. Totes dues estan basades en unes que ens conta en Michel Ferrer Clapés, al seu llibre Cuentos, Creencias y Tradiciones de Ibiza, editat el 1981 a Santa Eulàlia. La primera d'elles es titula El criat infidel i conta tal que així. Aquesta història fa referència, com d'altres, al mateix llibre, a la suposada por que es veia principalment a les cases dels pobles de l'illa. I diu que hi va haver una vegada, a una casa, que sense que ningú pogués explicar-se, hi varen començar a passar fets estranys. Quan els amos de la casa dormien, els llits començaven a ballar sols, els miralls de les parets a moure's, renous de cadenes com si qualcú s'arrossegués amb elles, veus sense identificar. Els habitants de la casa no sortien de la seva sorpresa. I com que anys enrere, en aquesta casa, havia aparegut un home assassinat, sense que mai s'hagués pogut descobrir el criminal, això feia que la por augmentés, perquè tothom deia que jo era l'ànima del mort que encara romania per sa casa demanant justícia. Allò es va convertir en un espectacle a la casa i anava gent de tota Eivissa a veure el que passava i, efectivament, sentien els renous que sortien de l'interior de la casa i veien coses rares per tot arreu. I tant els amos com els visitants tenien l'ànima en un fil, plens de por, però també de curiositat de saber què era realment el que passava. Tal va ser la gravetat dels fets que les autoritats es van veure obligades a intervenir i fins i tot la Guàrdia Civil va establir una discreta vigilància al voltant de la casa i gràcies a això no es varen torbar gaire a resoldre el misteri. Aviat varen descobrir que l'autor dels fets era un criat de la casa que pretenia apropiar-se'n de sa casa i dels terrenys i que a més també havia estat l'autor de la mort de l'home que va aparèixer assassinat, el qual era un familiar de l'amo de la casa. El propòsit del criat, que l'autor, en Michel Ferrer Clapés, fa la reflexió de mem si tal vegada potser estigués dotat de facultats paranormals. Era d'apropiar-se de tot allò dels seus amos. Aquesta era la seva finalitat, però la justícia va fer una bona feina amb l'anomenat criat infidel i a partir d'aleshores mai més en aquella casa no es va tornar a observar ni sentir res anormal. I la segona, també del mateix llibre, Cuentos, Creencias y Tradiciones de Ibiza, de Michel Ferrer Clapés, es titula Els darrers condemnats a mort d'Eivissa. I aquesta conta tal que així. es conta que els darrers condemnats a mort a Eivissa eren tres bandidos als quals es va condemnar a morir penjats a l'illa anomenada Silla dels Penjats. Però va ocórrer que en el moment de dur a terme la sentència i penjar-los no hi havia a Eivissa cap botxí per fer sa feina, cosa que va suposar un gran dilema, perquè ningú no volia ocupar aquest càrrec. Llavors les autoritats varen decidir que un dels condemnats s'hauria de penjar els altres dos i així obtindria el perdó per a si mateix i se salvaria. Hi va haver una gran discussió entre els tres condemnats fins que n'hi va haver un que va dir que ell penjaria els altres dos. Es varen treure de la presó i es van ficar dins una barca. Ben entrada la tarda, i el que havia de fer les funcions de botxí, duia els altres dos lligats i amb els ulls embenats, dirigint-se cap a l'illa dels Penjats per dur a terme l'execució. Varen arribar a l'illa i el que feia de botxí ho va preparar tot, mentre que a Eivissa s'havia congregat gran quantitat de gent que des de les murades seguien els esdeveniments. Al cap d'una estona, inesperadament, va esclatar una gran tempesta i la barca que havia conduït els tres condemnats fins a la coneguda com l'illa dels Penjats es va estavellar contra les roques i es va enfonsar. Mentrestant, alien allò, el que feia de botxí va penjar els altres dos. Tots els que eren a les murades varen córrer a refugiar-se per culpa de la tempesta, autoritats incloses. La tempesta va durar un espai de 3 dies i l'altre condemnat, sense la barca, era l'illa, esperant que les autoritats anessin a recollir-lo i el traslladessin a Eivissa, cosa que no podien fer, naturalment, a causa d'aquell farés temporal. Fins que el que havia fet de botxí va sospitar que l'havien enganyat i que tota la seva vida romandria abandonat en aquella illa, fins que morís de fam i de set. I abans que arribés aquell temible final, va decidir penjar-se al costat dels altres dos. Al cap de 3 dies, passada la tempesta, les autoritats varen acudir de seguida en una barca a l'illa per rescatar el condemnat, el que suposaven viu, i en arribar a l'illa es varen trobar amb els tres condemnats penjats l'un al costat de l'altre, cosa que, per altra banda, tampoc no els va disgustar massa. Al cap i a la fi, s'havia fet la justícia, gràcies a la natura. I bé, aquí s'ha de dir que l'illa dels Penjats existeix a dia d'avui com a tal. Està situada als coneguts com els Freus, el trajecte que es fa per anar des d'Eivissa fins a Formentera. És una illeta molt coneguda, juntament amb la dels Porcs i la d'en Pou. També per ser pioneres en el tema dels fars. En qualsevol cas, són un lloc ple d'històries, de contes, llegendes i semblants.
Idò sí, referida a aquesta illa, en aquest illot, hi ha la llegenda que el nom precisament li pugui venir per ser lloc on penjaven en els captius. No? I si fos així, tindria sentit aquesta mena de conte o de llegenda que va ser aprofitada per Michel Ferrer, tal i com l'has contada. I a part d'ell, n'hi ha més que em fan al·lusió. No? Per exemple, has dit això dels fars, i tenim una al·lusió que surt a la novel·la La Isla Negra d'Antoni Montserrat, editada per Plaza i Janés en el 2023, on a un paràgraf diu: «Daría todo mi dinero para no tener que trabajar de farero ahí», dijo Guasc. És la illa dels Penjats, la isla de los colgados, de los ahorcados. El farmacéutico mostró una sonrisa con la que parecía pedir disculpas. Lamento si mi pronunciación no es del todo correcta. Lo ha dicho perfectamente, es solo que me sorprende el nombre. Se desconoce el origen, aunque la imaginación popular se ha encargado de darle una pátina escabrosa. ¿Qué se dice? Que el islote se empleaba como cadalso y que los ahorcados se dejaban expuestos, pudriéndose, para que las tripulaciones de los barcos piratas vieran a lo que se exponían de ser capturados. Un mensaje contundente. I tan contundent, eh? Tan contundent si era així. I ja que estem amb el tema de justícia, ara seguiré, bé, seguiré una mica més en acabar la teva secció, espero. Però com has parlat d'això que a Eivissa no hi havia botxí, jo crec que ens encaixa una anècdota tràgica damunt d'aquest tema. Efectivament, a Eivissa no hi havia botxí, el manco en el segle XX. Es feia venir un de la península. I el que vull contar va ser amb un botxí escrit a l'Audiència de Sevilla, que vingué a fer la darrera execució, si no va xerrat, que es va fer les pitiuses. Jo, damunt d'això, ja fa anys vaig sentir xerrar d'escàs aquest, on me varen dir que quan el botxí va arribar a Eivissa, va anar a un bar a prendre algo, i que quan el taverner va saber qui era el seu client, va sortir a fora amb el plat i el tassó i el va rompre, dient que ell no volien el botxí a casa seva. Estem parlant dels anys 50 del segle XX. Idò, jo vaig pensar que aquesta història que ja me la varen contar com a verídica, de més me la va contar qualcú que suposadament ho va viure. Idò, jo vaig pensar que tal vegada era una d'aquelles que si no és vero és ben trobato. Però, ja que dic trobar, vaig trobar una referència a un llibre d'un autor, de més, que crec que ningú qüestionaria, perquè estic parlant d'en Enrique Fajarnés, en el seu Lo que Ibiza me inspiró. I diu, ell, en el seu llibre, diu: «Días antes de la nueva ejecución ya se apretaba la multitud en el puerto a la entrada de vapores correos, y una tarde tranquila de verano llegó un hombre con una maleta extraña. La gente decía que en nada se le notaba su oficio porque era gordo, tenía apacibles ademanes y vestía como todos». Un golpe de chiquillos lo acompañó hasta la puerta de la fonda y estuvo un rato apretándose en la puerta, y aquella misma tarde supiéronse detalles de la vida del monstruo en la ciudad. Hasta entró en el bar La Maravilla, en la Plaza de la Constitución, para beber una copa, y el dueño, que era entonces mi buen vecino Tancas, la quebró luego ostentosamente en el arroyo. Bé, ell no ho diu, però aquesta escena, que ben bé podria ser, pels més majors, de la pel·lícula El Verdugo, d'en Berlanga, obra mestra, que a més se va rodar aquí també a les nostres illes, i d'aquesta escena hauria tingut com a protagonista en aquell botxí, en Bernardo Sánchez Bascuñana, que realment anà a Eivissa per executar mitjançant el garrot en Antonio Riera Tur, i aquella història de rompre la vaixella pot ser sí, fos així, o bé, el manco així també ho va recordar any després el propi botxí. Diu, va dir el botxí, referit primer en Antonio Riera, diu: «Ese también fue por guerra, sí, porque fue con una escopeta como cometió el crimen. Allí le llaman al ejecutor de sentencias, le llaman el botxí. Allí hacía, verás, allí había, según me estuvieron contando, hacía más de 50 o 60 años que no hacían una ejecución allí. La última sería un al público, seguramente, 60 años creo que hacía, 60 o más años debía haber hecho. Allí me tienes a mí en Eivissa. ¿Pa' qué te voy a contar? Ese sí que es detalle. Fui a tomar café a un bar, jeje. Y el tabernero, pues rompió el vaso y rompió el plato, jeje. ¿Esto es del botxí? Esto es del botxí, y lo rompió, y tiró los pedazos, jeje. No sé si todo, no sé si esto tiene cosas así, si todos los detalles que tiene la... Esto es de miedo, hijo, jeje. Aquí el botxí en mi casa, y el tío, digo, rompió el plato en pedazos, rompió hasta la cuchara, jeje. Una vez o dos nada más salí yo a darme un paseo por allí, y que me fui a la fonda y me acosté». Bé, jo crec que a part de tot, a part de sa manera d'expressar-se des Botxí, que és una transcripció literal de declaracions seves, bé, jo crec que quan en els anys 50 es duia a terme aquesta sentència de mort mitjançant garrot d'aquell jove, i de feia a prop dels 80, més 80 que 60 anys, que ningú no havia estat ajusticiat allà per motius civils, però pel cas és el mateix. I, per cert, això ho he tret d'un llibre, i del mateix llibre que Los verdugos españoles, d'en Daniel Sueiro, també mos diu en boca dels Botxí això que hauria dit. El llibre es va publicar l'any 1971, per tant, això s'hauria d'haver dit abans de l'any 1970, i no deixa de ser curiós. Deia: la imagen de la isla de Ibiza a finales de los años 40 no tenía nada que ver con la Ibiza actual. Para decirlo simplemente, allí no había entonces ni un solo turista ni un solo duro. La gente se dedica a la pesca o a la agricultura para malvivir. La mayor parte de la población está constituida por modestos campesinos que escasamente obtienen para sobrevivir con un trabajo duro y continuado en el cultivo de almendras, algarrobos y cereales. Així diu aquell Botxí que era sa Ibiza de fa només una setantena, una vuitantena d'anys. No deixa de ser curiós, però sigui com sigui, aquesta seria una altra història. Gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
Bé, abans de la pausa que hem fet a bandes contes, he dit que hi ha un caramull de coses que es poden comentar damunt d'això que mos ha introduït en Sergio, com, per exemple, això que has dit de la galera i de ses dones penedides. Fa res, dues setmanes, aquestes casualitats o no, vaig comprar un opuscle editat el 1992 titulat Les cases de penedides a la ciutat de Mallorca, d'en Ramon Rosselló, on mos parla precisament d'allò que has dit. Diu: el 14 d'abril de 1727, l'Ajuntament rebia una petició demanant la cessió d'una casa ruïnosa vora la Pietat per a la fàbrica de la galera i reclusió de les mujeres que, por deshonestas i escandalosas, deben ser castigades. I afegeix: es decidí se ponga en execució la fàbrica de la galera, és a dir, la presó per a les dones. Tenien, sí, tu has dit, un tracte diferent en tots els sentits. I parlant de dones, en el llibre d'en Antonio Pons, Història de Mallorca, en el volum tercer, mos parla una mica d'allò. Però 300 anys abans, i jo crec que és curiós, diu: Mossèn Ramón Saforteza, lugarteniente del gobernador, seguía la trayectoria señalada por el antecesor a favor de la concentración en el burdel de las mujeres mundanas que campaban sueltas y de la extinción de los focos de depravación en la ciudad. Firme, la decisión ordenaba, 17 de junio de 1425, que dichas mujeres, juntamente con alcahuetes y celestinas, libres o esclavas de cualquier condición o estamento, que en adelante no tengan albergue, ni vagasía, ni alcabotería, es decir, prostíbul o alcahuet, cometen bajo pena de 10 libras cada vez y de perder los vestidos las huéspedes, alcahuetes y alcahuetas, y si no las pagaban, a ingresar en la cárcel 100 días, y si fuesen esclavos o esclavas, a ser vapuleados 100 veces y a recompensar cumplidamente el trabajo del azotador. O això altra. También el gobernador Juan Aymerich, 10 de febrero de 1430, mandaba que las avals fembres de la ciutat desalojasen lugares y albergues con los amigos y alcahuetes en el plazo de 10 días y se incorporarán al sitio señalado. El mandamiento era extensivo en la totalidad a aquellos, pena de correr la ciudad azotados, si eran extranjeros o naturales de la isla, con apercibimiento de 100 libras o de perder las orejas y permanecer 8 días a la pública vergüenza en el costey. Las mujeres eran multadas en 25 libras o estar un día en el mencionado suplicio. I bé, per les paraules rares que han anat sortint en el text, el resum és que les prostitutes i relacionats amb elles, que estiguessin pel carrer, rebrien el càstig esmentat. Que, per cert, has dit, crec, Sergio, que el màxim de temps en el costell, a la picota, era de 3 hores, crec que ho has dit. Jo tenc per mi que no, pel que he trobat, podria ser molt més temps. Per exemple, en aquest mateix cas que he citat, parlen de 8 dies a la picota, quasi res. Bé, ja també apuntant per un altre dia parlar de com era tractat el tema de la prostitució i també, per altra banda, el tràfic de persones, eh? Perquè crec que és molt sorprenent. Però anant en el tema, seguint amb el que deies, per acabar, Sergio, vos heu aturat a pensar el que és un costell? Idò, segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, en el volum 3, pàgina 657, mos ho defineix, i a més mos posa exemples, eh? Ho podeu consultar al web. Però la definició és columna o vestiment de fusta on eren subjectats antigament els reus de certs delictes i estaven exposats a la vergonya pública per un temps determinat, de vegades sense tortura, d'altres en qualque turment, conclavament de mans, mordasses, etc. I, per cert, parlant del que parlava, mireu quin exemple posa de l'any 1391 en el Diccionari Català-Valencià-Balear. Cascun qui s'hi ha trobat usant dels dits vils oficis del cabots i tafurs, la primera vegada estigui al costell públicament tot nus de matí, tro al mig jorn, i la segona estigui en el costell, així mateix, públicament, en la pell de la mà de sus clavada en una post, i la terça estigui impreses i ferrats un any continu. Poca broma. Bé, ja un altre dia, si un cas es proper programa, no ho sé, ja seguiré amb més detalls damunt del costell i també amb coses més que vares estar contant la setmana passada. Ara ja fem una petita pausa i mos acomiadam aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
Viu l'estiu amb IB3 Ràdio. Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I ja hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I bé, amb el programa d'avui acabam la temporada que fa 13 de Font de Misteris, un programa de ràdio que, malgrat també estar en el que es coneix com a podcast i a l'abast a la xarxa, vol seguir sent un programa de ràdio convencional, eh? Mitjançant les zones hercianes, eh? En aquest cas a la freqüència modulada. I des d'aquí, com sempre, una crida per reconèixer la importància de la ràdio, per també la reimplantació de zona mitjana i de zona curta, una reimplantació necessària, una crida també per la ràdio que informa, que fa companyia, que es cultura o simplement que entreten i distreu. Per aquest motiu, Font de Misteris no ha volgut descansar aquest mes d'agost i per aquest motiu, i bé, és que només podem agrair-ho, la propera setmana començarà en la temporada 14 d'aquest programa que, com dic, sempre se fa en intenció de continuar servint a la ràdio i en els que mos escoltau. Fixeu-vos si és important la ràdio, ja que avui hem parlat d'un parell de cosetes del Vaticà, i doncs mireu si important si la ràdio, que fins i tot el papa Lleó XIV, encara se me fa raro dir Lleó XIV, i doncs a una de les seves primeres coses que va fer com a nou pontífex va ser anar a visitar, a donar suport, i també agrair la seva tasca a la ràdio Vaticà en sona curta. Una ràdio que amb els receptors adequats, de cada pic n'hi ha manco perquè tot es digitalitza, que és una pena, i doncs una emissora que arriba arreu del món. I també, en sa mateixa línia, amb aquest agraïment del pontífex, me vull quedar amb una anècdota d'un altre papa, també amant de la ràdio, el papa Francesc. Ell, també el pot de s'anomenar papa, va ser entrevistat a una ràdio argentina, que emet en el 99.9 de sa freqüència modulada, i en un moment va dir: si el nombre de la bèstia és el 666, el de Déu és el 999 de sa freqüència modulada. I d'això, a llarga vida sa ràdio i el meu agraïment etern a tots i a totes els que heu fet possible que Font de Misteri sigui una realitat. I hem parlat de justícia, del que podrien considerar bestieses relacionades amb sa justícia. Ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana amb una mica de poesia. I en aquest cas, seguint amb l'any Llompart, i d'en Josep Maria Llompart, un poema que mos parla de condemnes, de galeres, de turment, però un altre tipus, clar que sí. El poema es titula Homenatge a una meconògrafa fingint la carta d'un enamorat absent, i diu: passes vora meu, ocells desvetllant amorosida, i tan alta i tan florida primavera s'ha escampat, amor, que m'has condemnat a pena de mort i vida. A pena de mort i vida, remant galeres de llum. L'onada esdevé perfum sota la tard estremida. El teu nom és la bandera que em captiva i m'allibera en cadenes de claror. En cadenes de claror fet esclau d'alta remensa. M'has donat en recompensa el goig viu d'aquest dolor. Si amor em mata i si no, puc morir perquè em fa viure. Sent esclau, sóc home lliure, i la nit d'alga i turment, a la duresa del vent, no podrà ma vida inscriure. No podrà ma vida inscriure l'ombra closa dins la nit, però un alba de neguit l'aspre dol farà reviure. Que per viure i per desviure el teu amor ja som mort. La pena m'arriba a port per la grisor de l'albada, i una espina em neix a cada branquilló del desconhort. Quina potència, sa frase: a pena de mort i vida, remant galeres de llum. No ho trobeu? Bé, per acomiadar-mos, clar, me ve en el cap aquella cançó que diu: i com jo no sé bailar, a galeres a remar. I do que siguin de llum, de l'última de la fila, com un burro amarrado en la puerta del baile. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la propera temporada, que serà la setmana que ve. Yeah.